brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
No ens cansarem mai de denunciar-ho. A falta de confirmació definitiva, tot sembla indicar que l'apallissament mortal d'una dona de Catarroja ha sigut un crim masclista. L'agressor ha sigut enviat a la presó. Ella ha passat 3 dies internada a la unitat de cures intensives fins a morir. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. I pel que fa a la dona, la secretària de Carlos Mazón contradiu avui la versió del mateix Mazón. La jutgessa continua, a més, demanant noves proves. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Ja està a la presó el presumpte assassí masclista de Nati, veïna de Catarroja, a l'Horta Sud. Ha estat 3 dies ingressada a la unitat de cures intensives després de rebre una brutal pallissa per part d'ell i ha acabat morint. A falta d'eixa confirmació oficial i definitiva, tot apunta a que és una víctima mortal més del masclisme. No era ni de lluny la primera vegada que Nati patia maltractaments per part de l'ara empresonat. Les baralles físiques i verbals eren constants. En esta ocasió va ser l'home qui va telefonar al 112 explicant que ella havia caigut, que s'havia colpejat i que es trobava inconscient, però els metges, en examinar-la, van saber que les ferides no eren accidentals, sinó provocades. L'Ajuntament de Catarroja ha emès un comunicat condemnant els fets, assegurant que el seu rebuig cap a la violència de gènere és absolut. La vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha fet una crida a les institucions a analitzar el perquè del creixement del masclisme.
Crec que hem de ser valents, hem de denunciar i sobretot protegir a les víctimes, que estem en un moment de la societat, del món molt complicat, una actualitat que ens demana que els polítics donem la cara i sobretot estiguem al costat de les víctimes, perquè la violència de gènere és de situacions moltes vegades quotidianes.
016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere. Són 4 dones les assassinades en Guanyací a casa. L'assassinat de Nati se suma als 2 últims que hem tingut recentment a la ciutat d'Alacant. Continua, d'altra banda, la investigació de l'anestesista de la Clínica Dental d'Alzira, a la qual va morir una pacient menuda. Avui hem sabut que una tercera xiqueta ja va presentar complicacions després de ser sedada pel mateix anestesista, fet que ha ampliat la investigació. Què és el que en sabem, Núria? Ortiz.
La menor afectada havia estat atesa el dia anterior a Paterna pel mateix professional qui presumptament hauria utilitzat fàrmacs sostrets d'un hospital valencià i després els hauria fet servir amb els seus pacients en clíniques privades. Després de l'anestèsia, la menor va patir diferents complicacions però va aconseguir estabilitzar-se. La Policia Nacional ja estava investigant aquest cas i el va incloure en els documents que van enviar al jutjat que s'encarrega dels 2 casos d'Alzira. Tant l'anestesista com la propietària de la clínica estan en llibertat amb mesures cautelars.
El Ministeri de Treball durà davant la Fiscalia el cas del treballador. Ho contàvem en el seu moment ací a la ràdio. El treballador, l'empresa del qual li va obligar a desplaçar-se fins al Rebollar, a Requena, per a reparar infraestructures la mateixa vesprada nit de la dana, és a dir, en plena alerta roja i en plena barrancada. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha explicat que Inspecció de Treball va sancionar l'empresa, però que després la Generalitat de Carlos Mazón li lleva la sanció.
A pesar de que la Inspección de Trabajo levantó acta, indicó las responsabilidades, ¿sabe lo que hizo el Partido Popular? Anuló ese acto. Señorías de todos los partidos de esta Cámara, ya les anuncio, vamos a ir a la Fiscalía, por mucho que hayan revocado esa acta de inflación. ¿De qué me habla usted de degradar las instituciones? ¿Usted cree que ese fallecido, ese trabajador no merece respeto? Eso no es respetar las instituciones ni el servicio público en nuestro país.
La jutgessa de la Dana demana ara a la Generalitat les gravacions de les càmeres de seguretat de l'edifici del SECOP i concretament les dels corredors per a saber, diu la magistrada, qui va entrar i qui va eixir de la sala de reunions d'emergències i a quina hora exacta ho va fer. Cita a declarar en qualitat de testimoni el secretari autonòmic d'Infraestructures, que va ser una de les persones que va parlar per telèfon amb Carlos Mazón la vesprada nit de les inundacions. També cita a compareixer el xòfer del ja expresident. Qui ho ha fet avui ha sigut Pilar Montes, és la secretària de Carlos Mazón a la presidència de la Generalitat. Ha declarat que no recorda haver parlat amb ell per telèfon en tota la vesprada nit de la dana, que contradiu, per tant, la versió de Mazón, Núria Moreno.
En la llista de telefonades que va portar Mazón a la comissió d'investigació de les Corts apareix una a les 7:42 d'aquest 29 d'octubre amb Pilar Montes, ara directora general de Relacions Institucionals. Però ja li ha dit a la magistrada que no recordava haver mantingut aquesta conversa. De fet, ha comentat que ha sabut deixar telefonada perquè l'ha vist publicada. També ha indicat que va ser ella la que va fer la reserva en el restaurant El Ventorro perquè el dia de la dana dinaren Mazón i la periodista Maribel Vilaplana, lloc al qual va enviar assegurat uns documents perquè Mazón els signarà.
El nou president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, es reunirà dimecres que ve amb el president del govern central, amb Pedro Sánchez. Serà a Madrid, a la Moncloa, per a abordar la necessitat, diu Pérez Llorca, d'una major col·laboració entre les institucions i poder agilitzar així la reconstrucció. Pérez Llorca, que ha estat avui per primera vegada a Castelló de la Plana. Juanjo Tobar, bona vesprada.
Bona vesprada, Ramon. Pérez Llorca ha indicat que el principal objectiu de la trobada serà afrontar de forma coordinada les tasques de reconstrucció de la dana. Per al president, el govern no pot negar una comissió de col·laboració perquè, diu, és de sentit comú.
A mi me sorprendería que un gobierno que tiene que representar a todos los españoles y por lo tanto tiene que representar a todos los valencianos y a todas las valencianas que cuestione en que tenga que haber entendimiento, tenga que haber diálogo y que tenga que haber coordinación.
També ha avançat que es discutiran altres temes rellevants com el fons de nivellació, la infrafinanciació i la gestió dels recursos hídrics. Tot i això, ha afirmat que no és especialment optimista respecte a millorar la relació amb el govern central, ja que creu que el problema no radicava en la figura de Mazón.
No creo que el señor Mazón fuese el problema para que no hubiese una buena relación con el gobierno de España. Yo creo que es que el gobierno de España tiene que cambiar la voluntad y sobre todo tiene que cambiar la forma de mirar a esta tierra y de mirar a todos los valencianos.
Paraules del president en el acte de la patronal Osbeca Castelló, o també ha assenyalat que el turisme és una de les senyes d'identitat més fortes de la Comunitat Valenciana.
Les Corts han convocat per a dilluns que ve la quarta sessió de la Comissió d'Investigació de la Dana del Parlament Valencià, una sessió a la qual intervindran més experts i més tècnics, no així les víctimes de la Dana, un extrem que denuncia l'oposició que insisteix a demanar la compareixença de les víctimes. El PP afirma que la seva intenció és citar-les, però no parlen encara de cap data concreta. Sentim per este ordre José Muñoz del Partit Socialista, Joan Baldoví de Compromís i Nando Pastor del PP.
Que si són invitades per el Partit Popular, per les Corts Valencianes, en definitiva, per ese Pérez Llorca que dice que quiere tener la mano tendida, estoy convencidísimo que las asociaciones de víctimas comparecerían el lunes ante esta comisión.
Que esas víctimas hagin pogut parlar en Europa, en el Congrés dels Diputats, i que no hagin pogut parlar encara en sa casa, diu molt poc.
Tractem de recuperar ixe àudio, ixe extracte que ens falta, que és el de Fernando Pastor. Nando Pastor, el síndic del PP a les Corts, ja el tenim.
Continuem en aquesta ronda, diguem, de tècnics per aclarir exactament des del punt de vista tècnic tot el que va passar, i jo crec que el respecte, la comprensió en les víctimes no és ni major ni menor perquè vinguin el dia 15 o perquè vinguin un altre dia.
I ara sí, completades totes les veus, una polèmica més perquè Compromís denuncia que el ple de les Corts de la setmana que ve aprovarà l'eliminació de diverses comissions parlamentàries, entre elles les d'igualtat, polítiques LGTBI o drets humans. El PP respon que en realitat es tracta d'una redistribució de competències. I Isaura Navarro i Nando Pastor.
És sorprenent quan el nou president va per les televisions i per les ràdios dient-ne que ell és una persona de diàleg, que és una persona de consens, que vol pactar les coses, que vol parlar. Òbviament, no és una mostra de diàleg.
En el PP, jo no conozco a nadie que tenga un problema contra el LGTBI, de verdad. És absurdo plantear esas cuestiones y entrar en el juego de la izquierda, que no hemos eliminado nada.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
Són ara les 7:29 de la vesprada. Els economistes valencians consideren necessària una major seguretat jurídica per als propietaris d'habitatges, així com una major oferta pública per a tractar de solucionar aquesta problemàtica actual de la vivenda. Ho diu la seva enquesta de conjuntura semestral, de la qual ens informa Amparo Sánchez.
Creuen que l'excés d'habitatges turístics sí perjudica, però restringir la seva activitat consideren que no solucionaria el problema. Segons Juan José Enríquez, degà del Consell de Col·legis d'Economistes de la Comunitat Valenciana, és necessari apostar per mesures que generen confiança i augmenten el parc disponible.
Una actuació immediata frente a los fenómenos de ocupación y inquiocupación, de una actividad clara y decidida de inversión por parte de las administraciones públicas en creación de vivienda asequible, tanto para venta como para alquiler, reducir trabas urbanísticas, facilitar, por supuesto, la actividad de promoción de nuevas viviendas.
Quant a l'evolució de l'economia valenciana, segons Francisco Menargues, de Cat d'Alacant, els economistes es mostren prudents.
Opinan que el modelo productivo es un problema o es el principal problema de la economía de la comunidad valenciana. Hay una preocupación por la dependencia excesiva de ciertos sectores, fundamentalmente del turismo y de los servicios, el déficit de financiación autonómica.
Els economistes també consideren que la població immigrant és un motor de creixement per a la comunitat valenciana tant en l'actualitat com a mitjà termini.
La Unió Llauradora demana a la Generalitat un pla d'ajudes a partir de l'any que ve per a fomentar el relleu generacional al camp valencià. Ajudes per als qui vagin a jubilar-se i facin una transició amb una mentoria a una persona jove contractada o també per a fomentar la cessió de l'explotació amb una compensació econòmica per a la persona que renuncia a l'activitat i cedeix la seva explotació a una persona jove. Carles Pérez és el secretari general de la Unió Llauradora.
Si no hi ha una modificació en el segon pilar de la PAC en la Comunitat Valenciana, no se van a convocar noves ajudes per a incorporació de jovens com a mínim fins al 2029, circumstància que fa essencial que la conselleria destine recursos propis.
Temps ara per a la crònica de successos, perquè la Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut 4 persones com a presumptes autores de 7 delictes contra el patrimoni comesos a les localitats alacantines d'Agost, Novelda, Ibi i Onil. S'han recuperat la quasi totalitat dels efectes sostrets, com ha assegut Pepe Requena.
Empezaron en Ibi, donde sustrajeron un vehículo. Posteriormente se desplazaron hasta Agost, donde cometieron un robo en una vivienda habitada de la que se llevaron una furgoneta y una bici eléctrica valorada en 2.700 euros. También en Agost forzaron la puerta de un trastero y robaron un carrito de bebé valorado en 1.000 euros. Seguidamente fracturaron la ventanilla de un vehículo estacionado en la calle y se llevaron un reloj valorado en otros 500 euros. El siguiente destino fue Onil, donde cometieron otro robo con fuerza en el interior de una empresa, y de Onil a Novelda, donde cometieron 2 robos con fuerza en interior de vehículos. No sin dificultad, la Guardia Civil localizó a 3 de ellos en Ibi y al cuarto en Crevillent. Tenían antecedentes por hechos similares.
Estem a més a més pendents a esta hora d'un incendi de caràcter industrial decretat a Alzira, a la Ribera Alta, concretament en una nau industrial de darrere de la zona de l'Alquerieta. Informen els bombers que es tracta d'una nau amb materials de reciclatges variats, com ara cartrons, bidons o fins i tot algunes restes d'altres residus, i treballen allí 8 dotacions de bombers, com diem, una nau industrial al terme municipal d'Alzira, concretament darrere del barri de l'Alquerieta. I abans d'anar amb els esports, els contem també que després de l'èxit rotund de la primera edició el passat 5 de novembre, la denominació d'origen protegida Vins de València i Veneno House presenten la segona trobada del cicle Piano Bar Veneno per Deo València. És un format únic perquè fusiona vi, música i participació del públic en un ambient íntim, creatiu i profundament valencià. L'esdeveniment tindrà lloc demà mateix, l'11 de desembre, novament a l'espai Veneno House, que es troba ubicat al número 124 de l'avinguda Peris i Valero de València. Durant la sessió, els i les assistentes podran descobrir 6 nous vins d'esta denominació d'origen protegida Vins de València. Els esports en rigorós directe, com sempre, amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
Hola, Ramon, què tal? Buenas tardes.
En rigorós directe perquè tenim en marxa la Lliga de Campions i ahí està el Villarreal.
Sí, y la cosa no marcha bien porque acaba de llegar al descanso ese partido entre el Villarreal y el Copenhague. Recordemos, un encuentro fundamental para los de Marcelino si quieren seguir vivos en esta máxima competición europea, pero se ha adelantado el Copenhague en el minuto 2, es decir, que al descanso está perdiendo el Villarreal 0-1 frente al Copenhague en esta Liga de Campeones. El Valencia está preparando ya el encuentro del próximo sábado en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, con muchos inconvenientes y problemas en defensa. Hola, Sergi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues en clave valencianista, la actualidad pasa por las ausencias, porque no han finalizado la sesión en el día de hoy ni Copete ni Mukhtar Diakabi, aunque en principio entrarán en la convocatoria. Trabajado Dimitrievski con problemas musculares y por un proceso vírico Javi Guerra. En principio, los cuatro deberían poder estar listos para un partido en el que el entrenador ha probado una defensa de cinco con Fulquier como tercer central, acompañando a Copete y a Chomert. Habrá cambio de sistema en el partido de este sábado frente al Atlético de Madrid.
Ha hablado, por cierto, el guardameta del Valencia, Julen Aguirrezabala. Así afronta el Valencia este compromiso del que hablaba Sergi el sábado.
El equipo está bien, como te digo, con ganas de que llegue el partido el sábado. Es verdad que, bueno, ya todos los partidos en primera división son muy exigentes. Y bueno, es verdad que a pesar de que nos hubiera gustado sumar los tres puntos contra el Sevilla, también es importante por la forma en la que fue, pues haber podido marcar ese gol, por lo menos empatar el partido, y queremos hacer un buen partido el sábado en el Metropolitano y bueno, ir a por los tres puntos.
Buscamos también la última hora, viajamos hasta la provincia de Alicante, del Elche. Hola, Felipe Canals.
Buenas tardes, Edu. Hoy protagonista en sala de prensa el capitán del Elche, Pedro Vigas. Termina contrato en 2026, el próximo mes de junio, y ha dicho que le gustaría seguir de franjiverde. Ha dejado entrever que quiere continuar, aunque su renovación no depende de él. Lo ha dejado claro. El del este sábado contra el Mallorca en Somos será un partido especial para él, puesto que es nacido en Palma y además es canterano del club Bermellón. Y en el Daleldense ya ha empezado a vender las localidades para el choque de Copa del Rey contra la Real Sociedad. Los abonados pagarán entre 15 y 35 euros.
Gracias, Felipe. Y en Alicante, en el Hércules, tenemos lesión importante. Hola, David Esteve.
Buenas tardes, ha confirmado la lesión de Nico Espinosa, nuevo paso atrás para el canterano blanquiazul que recuperó la titularidad del pasado fin de semana frente al Juventud de Torremolinos. Se le ha acabado el año 2025 al mediapunta alicantino, que no va a poder participar hasta el primer partido de enero por culpa de esa micro rotura en los isquiotibiales. Nuevo paso atrás después del calvario que está sufriendo Nico con las lesiones.
Gracias, David. Y recordad, Ramón, ese partido de Liga de Campeones. Dejamos al Villarreal al descanso, perdiendo 0-1 en el Estadio de la Cerámica frente al Copenhague. Partido que tiene que ganar el Villarreal si quiere continuar vivo en esta Liga de Campeones.
Doncs estarem ben pendents, efectivament, per a desitjar tota la sort del món als groguets en la Liga de Campeons. Gràcies, Edu.
Adeu.
Ambient completament anticiclònic el que estem tenint i el que en principi continuarem tenint ací a la comunitat al llarg de les pròximes hores. Els núvols es retiraran demà de les comarques de l'interior, però es mantindran a les del litoral amb temperatures que continuen baixant a poc, mínimes de 3 graus als ports i al Maestrat i màximes de 18 a la costa. Així està la comunitat valenciana 10 de desembre de 2025. Pendents, com sempre, ací a la ràdio de l'última hora de l'actualitat valenciana i, per descomptat, de la resta d'Espanya i del món, ací a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.